I aquesta hora del matí, per una pila de gent que tot just s'està llevant a aquesta hora i que, per tant, per ells és una hora plàcida, absolutament, i intempestiva per aquells que just estiguin tornant cap a casa després d'haver passat un megapont per una pila de gent, aquí estem nosaltres acompanyant-vos. Espero que no sigui com allò que a vegades havíem fet de la Vicenteta, que n'hi ha algú aquests dies. En tot cas, nosaltres hi som amb les ganes d'arribar fins a aquell raconet empedrat, aquell carreró empedrat d'una ciutat desconeguda o que no hem volgut revelar mai de la geografia del nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense unes pretensions arquitectòniques o artístiques gaire destacables, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. I a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Que
com
no,
estàs?
Que no ha fet megapont ni res.
No, però, en fi, res. Aquí està. Muntant l'arbre de Nadal i muntant tots els paraments i tota la comèdia de cada any.
Ara ja ho tenim bastant més a prop, ja, eh?
Sí, home, ara sí.
Ja queden 15 dies i ja ho tindrem a sobre.
És que pensa que després del pont és quan ja tot es precipita.
Ui, no, ara ja és...
O sigui, tot va amb un ritme acceleradíssim, llavors.
Jo crec que avui ja, tècnicament, ja no pots quedar per fer allò que en diuen... quedem abans de Nadal. O sigui, ara ja hem arribat tard. O sigui, la idea aquesta de... No, abans de festes ja... És que ja està, O sigui, queden 15 dies, ja no dona temps. Tothom està atabaladíssim.
Ara tot és passat festes, ara. Festes.
Ara ja, després de Cap d'Any, després de Reis, ja quedarem, llavors. Bé, en tot cas, espero que estiguis bé, Beorlegui.
Sí, molt bé.
Ja em vas comentar que, en principi, el Pluricocat ha passat a la història, que hem començat a rebre també postals nadalenques, que és una cosa que ens fa bastanta il·lusió.
Sí.
Però, de moment, llegirem algunes de les cartes dels primers dies.
Correcte, efectivament, perquè encara en tenim, evidentment, del mes de novembre. Tot just estem al desembre, 10 de desembre, però encara ens arriben del novembre. Les dues cartes que llegiré avui, una són del dia 15 i de l'altra del dia, crec que és 10 de novembre. La primera és un sobre blau marí, del qual extraiem aquí una... A veure quins les remet. És la Lourdes Camproví des de Santa Maria d'Oló. Mira, Santa Maria d'Oló.
Molt bé.
I de dins extraiem un full d'IN4 que podem llegir el següent amb lletra manuscrita. Oló, 13 de novembre del 2023. Bon dia, Xavi i Albert. Avui, escoltant-vos des del llit, he sentit la sirena d'emergència i he pensat que alguna cosa havia de fer.
Ai, calla.
A Oló, cada any, fem un cap de setmana que en diem Oló de Lletres. Aquest any l'hem dedicat a la Mercè Rodoreda. Fem xerrades, caminades, llegim escrits de diferents llibres adients als llocs on anem, tallers d'escriptura, lectures amb interpretació de textos que fan els del Teatre d'Oló. És un cap de setmana molt intens, però molt bonic. Al Centre de Gent Gran d'Oló tenim un club de lectura i aquest mes hem llegit Viatges i flors, de la Mercè Rodoreda. I al llegir els viatges, he pensat en el vostre programa. Ens portes a llocs desconeguts, amb un rerefons, amb algun sentit. Només donar-vos les gràcies per les moltes estones que aprenem amb el Besar. Que puguem viure aquests viatges molts i molts anys. Llarga vida al Besar. Doncs això, la Lourdes Camproví, des de Santa Maria d'Oló.
Molt bé, fantàstic. Gràcies, Lourdes. I la segona carta...
I la segona carta ens arriba amb un sobre taronjat, el seu remitent és la Paquita Segura, des de Tordera, i ens diu, a veure si podem obrir el sobre, això mateix, fins que traiem una carta macanoscrita, podem llegir el següent, benvinguts Albert i Xavi, segurament fa més de 40 anys que no escric una carta.
Ostres!
Això, i el fet que no vull que s'activi el Pluricocat, han fet que em decideixi a tornar-hi. Vaig descobrir la ràdio en general i el vostre programa en particular en època de pandèmia. Soc infermera i en aquell moment sovint era difícil descansar. L'estona que dura el programa em permetia fer-ho mentalment, que de vegades és més difícil que no pas físicament. Actualment us continuo escoltant, sovint mentre camino pels voltants del meu poble. Sempre jugo a endevinar la lletra i el tema de què tractarà el programa. També m'agrada endevinar quines són les pel·lícules relacionades que heu triat, tot i que de vegades no ho aconsegueixo. Espero que continueu tenint tant d'èxit i que jo pugui continuar gaudint del vostre espai. Salut per tothom, la Paquita Segura, des de Tordera. Postdata. La meva filla viu a Londres i jo tinc terror a volar. Oi. Tant de bo pogués viatjar amb el Verleg Express. Llàstima, és una petició que no podrem atendre,
no,
però, a veure...
No.
Que, a veure, no fa falta exposar els arguments de seguretat que hi ha al voltant de l'aviació,
sí,
eh?
Vull dir
que s'animi, que s'animi la Paquita, home, clar que sí.
I he de dir una cosa, que potser hi ha una pila de gent que té... a veure, que el Der Lege Express no l'idealitzem tant. O sigui, el trajecte
veure,
no
que,
és...
Que,
no,
que
és no, que no és,
pla, dir,
que no és plàcid, home. Que aquí la gent es pensa que puges aquí i la cosa va... a veure, va ràpid... I és espectacular, però és una tartaneta, eh? Vull dir que la gent tampoc no... No,
no, home, dius?
No que ens l'estimem molt, el Verleg Express, però,
ah,
ja,
vale,
fa,
home,
però ja fa estona que roda. M'explico?
Que tinc impecable, eh? Vull dir que, escolta,
no,
ja veus,
que el tens
eh?
Molt cuidat.
Que ara...
Però que té una edat, Verleg, vale. Vull dir que, bueno, que avui que sí. Hi ha avions supersònics i trens d'altes games i tal, diguem-ne que no és un vehicle VIP. A veure, que la gent igual es pensa que és de luxe vale, i que no sé què, vale, i que no notes
sí.
Ni el traqueteig ni res. Es nota, ja està.
Bueno, vale.
No?
Doncs res,
no és cap
un nou programa.
De
hem demanat un nou programa? Ah, vale, no, perquè ara
no.
He sentit com, no sé,
no.
Eh?
No, home, no.
Si vols, deixem de...
No!
Si vols, deixem
no!
A veure l'Express,
no,
eh?
I ara.
Vale.
Em fa
tanta il·lusió,
molta...
tanta il·lusió cada setmana amb la bandereta, i ara...
No, jo...
I ara què?
Que no, que m'agrada, però vull dir que la gent...
Ah, vale.
Que igual es pensa la senyora Paquita... que és molt com... A veure, com còmode no seria, tampoc. Vull dir que...
A veure, que t'estàs posant en un jardí, Xavi. Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Vale,
no
ja està.
Enfadis,
ja
he entès
el missatge.
No
entès el missatge.
No.
Demanem per Reis, demanem un Verleg Express.
No, home, jo no sé. Jo crec que és molt demanar, ja. Però, bueno, en fi.
Vale, això també.
Bueno.
Sí.
Vaig a mirar bandereta. Hi ha bandereta o no?
Perquè vaig sí, home, clar, hi ha bandereta. Sí, home, aquí la tens, aquí la bandereta.
Ah, bueno, no hi ha la d'Itàlia.
No...
És que, clar, portàvem dues setmanes a Itàlia.
Avui bueno, però n'hi ha una que també coneixeràs.
Sí, home, aquesta es veu d'una hora lluny, la de la Union Jack una altra vegada, eh?
Correcte, és que jo diria que és el país que hem visitat més,
sí,
eh? Perquè,
sí,
no,
sí,
i és
sí.
Que... Jo no sé què passa, totes les notícies interessants passen a Anglaterra, eh? Vull dir que...
Vinga, doncs.
I avui tornem a marxar, marxem allí perquè ens anem, a més, a Divaixes, que és una localitat d'uns 20.000 habitants situada al comtat de Wiltshire, a la part sud-oest del país. A veure... Agafa't abric i agafa't guants, perquè allà,
vale.
A aquesta hora, fa molta fresqueta, eh?
Ja ho tinc a punt.
Sí? Vale. Fa pocs dies s'ha celebrat una subhasta amb diversos objectes, un dels quals ens ha cridat particularment l'atenció perquè és la carta original amb el menú per als viatgers més rics del Titanic
oh.
Que es va servir la nit de l'11 d'abril de l'any 1912.
La carta, el menú. Oi, oi, oi.
El menú.
Oi, oi, oi.
Què et sembla?
Anem-hi,
sí?
Anem-hi, jo vull veure
Tres
això.
A punt?
Sí, sí.
Doncs apa, som-hi.
Veus com es mou? Bueno.
Que no?
Ui, xxt! 100,000? Hosti, noi.
Si
comença...
No, si van forts, eh?
Fortíssims, eh? Hosti, noi. Bueno, on som, per cert? Que no m'has dit on som exactament. És la...
Sí, aquí ens trobem a la casa Henry Aldridge & Son, que fa uns dies...
Xxt! Bueno, vale. Callem. Perdó.
No, excuse me, sir.
Ui, per favor.
És que aquesta gent... Si mira que són
si criden, si crida tios, molt, aquest tio. A veure.
Ah, és que...
Bueno.
Bueno.
On som? Perdona.
Veure, fa uns quants dies es va subhastar en aquesta casa la Henry Aldridge & Son diversos objectes del llegendari vaixell.
No va venir el Marcelí. No el veig entre el públic.
Ah, mira...
Igual els ha posat ell a la venda.
No, és veritat, el Marcelí hauria d'estar per aquí, no sé,
sí,
Marcelí.
Sí. Bueno, a veure, que a també ja... s'amaga, eh, sí. A vegades, va vestit amb unes coses molt estrafalàries.
Sí. Es van subhastar mantes, monedes, plànols de les cabines, però també, oita, quina cosa, eh? Es va subhastar un rellotge de butxaca que marca l'hora exacta a la que el seu propietari, que era un migrant rus que viatjava en segona classe, va quedar negat per l'aigua i va morir.
Hosti, noi...
O sigui, el rellotge va constatar l'hora de la seva mort, no?
Uf, que bèstia, eh?
Sí, sí. La nostra història, per això, comença tres nits abans que el transatlàntic més famós del món s'enfonsés. En aquell sopar hi van servir un aperitiu variat, ostres amb crema d'espàrrecs, salmó, vedella, ànec i pollastre, servit amb patates, arròs i puré, i de postres, un púding anomenat Victòria, amb albercocs i gelat.
Noi, el menú...
Què et sembla?
El menú senzillet i lleuger no és,
bé,
eh?
No,
home,
sí,
fantàstic, eh? Fantàstic. No, això, però deies al principi que és el menú dels rics, no? O sigui, dels que pagaven més per al bitllet, no?
Mm-hmm, clar, el meu dos pobres, evidentment, no el sobreviure.
Un altre panet i fora.
Clar, això mateix, i apa, i avall, un got de llet calenta i a dormir. A veure, i de fet, sabem tota aquesta informació... Perquè el menú on hi figuraven aquests plats va sobreviure al naufragi i es va trobar amb un munt de records familiars en un àlbum de fotos d'un historiador canadenc que vivia a Nova Escòcia. Segons la casa de subhastes, les taques que té la carta del menú indicarien que va ser submergida a les fredes aigües de l'Atlàntic Nord un cop es va produir la col·lisió, amb l'iceberg, evidentment. I això que és l'únic menú que s'ha trobat aquell dia. I el preu s'ho ha valgut, perquè s'ha acabat subhastant per 75.000 euros.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
A mi m'ha cridat l'atenció aquest fet i és per aquest motiu que avui et proposo un nou besar de les sorpreses, el que fa el 329 que dedicarem a la lletra S. La S, evidentment, de sopar.
Home, el sopar té moltes càrregues, Berlegui, però si, sí. Des d'un punt de vista dels sopars extraordinaris, d'aquells sopars que s'allarguen, no? Les èpoques nadalenques, per exemple, hi tenen molta càrrega en això. Però t'anava a dir si el de normal, el del dia a dia, per tu és l'àpat més senzillet o no? O no el perdones?
Home, jo vull que sigui lleuger, el que passa que som de vida i passa el que passa, però sí que és veritat que el sopar, com més lleuger sigui, evidentment millor, eh? I sí, tal com deies, el sopar és que com més que no pas l'últim àpat del dia, no? Com el dinar té un gran component social i a la nit potser tenim quelcom més especial, que és el que afavoreix la intimitat. A veure, no ens enganyem, normalment la primera gran cita d'una parella acostuma a ser un sopar. A molts llocs, el sopar de Nadal és un dels àpats més importants de l'any. A veure, aquí som nosaltres que no ho celebrem tant perquè som més el dinar, per entendre'ns, de l'endemà, del dia de Nadal, no? Els americans van celebrar fa poc, el passat novembre, el Dia d'Acció de Gràcies, amb un sopar. I la nit de Cap d'Any, home, possiblement sigui el sopar més simbòlic de tot el calendari. Potser perquè és universal, el sopar té, doncs, les seves pròpies particularitats.
Quan dius particularitats, Berlegui, et refereixes a la qüestió etimològica, que saps que ens agrada molt?
Sí, perquè és molt curiós el poti-poti etimològic que hi ha amb la paraula, si la comparem amb d'altres idiomes, no? Més propers, eh? En català, sopar ens remet a un dels plats principals que, tradicionalment, és el que integra aquest àpat, que és, evidentment, la sopa, sopar, sopa. En canvi, en castellà, en diem cena, que originàriament feia referència a l'àpat principal del dia, el que nosaltres diem el dinar. De fet, els monestirs anomenen cenacle, cenacolo, el que és el menjador, és a dir, el lloc on es menja, no només se sopa, no? Els anglesos, en canvi, per anomenar sopar, utilitzen com a paraules sinònimes supper and dinner. Tot i que el supper, és a dir, que s'acosta més a la nostra, al nostre sopar, és de menges més lleugeres, que no pas el dinner, que recorda més el nostre dinar, que a la vegada ens recorda fonèticament, diguem-ne, el dinar de menjar, diguem-ne, molt més generós, no?
Sí.
Clar, i ja no entrem amb castellans, per exemple, amb l'almuerzo. Nosaltres diem esmorzar i ells diuen el desayuno. Que els castellans és l'almuerzo, nosaltres és el dinar, no? Bé, per tant, és com molt curiós tot plegat, no? Segons la saviesa popular, els sopars han de ser lleugers, però per tal, evidentment, de favorir la digestió, a no ser que siguin sopars de duro.
Home, aquí ha aparegut de nou Marcel i Virgili, que això t'agrada molt, de convertir-te per uns instants en Marcel i Virgili. Endavant.
Sí, encetem un petit moment Virgili per fer referència a algunes de les expressions que ens han arribat sobre la lleugeresa que ha de presidir el darrer àpat del dia. Es diu allò de bons sopars n'estan plens els fossars.
Hòstia, que bèstia.
Sí, home.
Que bèstia.
En castellà, que sí. No l'havia sentit, aquesta.
No
en castellà deien allò de grandes tenes les sepultures llenes, deien.
Hòstia, no.
I en català tenien això, de bons sopars n'estan plens els fossars, que és, home, un pèl directe, eh? I aquí no ens estem d'embuts, eh? També hi ha d'altres una mica més sutils, que és allò d'esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pobre.
Ah, sí, aquest sí.
Hi ha una metàfora molt encertada que no és ben bé sobre el tema dels àpats, però que a mi, vaja, m'agrada molt, que és l'esperança és un bon esmorzar, però un mal sopar. És a dir, al principi del dia, per entendre'ns, o al principi de qualsevol empresa, l'esperança és un bon motor per engegar, però quan estàs al final, quan veus que les coses ja són irresolubles, és evident que és un mal sopar.
Ja no
et
serveix, no t'alimenta una esperança en determinats moments.
Aha. I abans hem comentat a sopars de duro aquesta expressió que es fa servir per parlar d'un fet intranscendent que es presenta com a magnífic. Temps enrere, un duro, i això ho dic per les noves generacions si ens estan escoltant, és a dir, 5 pessetes, el que serien ara 0,03 euros, era pagar molts diners. Per això quan es diu, aquell explica sopars de duro, doncs és que exagera molt els fets. Es pensa que aquesta expressió va començar a Can Culleretes, el restaurant més antic de Barcelona, fundat l'any 1786, al carrer Quintana, prop de la Rambla.
Tot que continua en marxa, mareta. Si la gent no ho sap, Can Culleretes continua funcionant.
I gran restaurant, a més, que es menja molt bé, coses com siguin. No sé si s'atribueix que l'origen és aquí, però tampoc no podíem assegurar-ho. Si el sopar de duro havia de ser un senyor àpat, ja podem imaginar com devia ser el que ha estat considerat el més car de la història, aquell que va tenir de protagonistes Cleòpatra i Marc Antoni.
No sé quina era la moneda, els sestercis, era la moneda dels...
Sí, els sestercis, la moneda romana,
Devia costar-ne uns quants, eh?
Sí, però a més, és tota una anècdota molt cèlebre, aquesta, eh? A veure, estem parlant de dues figures llegendàries de món antic que situem al primer segle abans de la nostra era. Una és l'última reina d'Egipte, coneguda per la seva bellesa, la seva intel·ligència, i l'altra és un general, un polític romà, que va demanar a l'augusta monarca suport per venjar l'assassinat de Juli Cèsar i que es va acabar veient immers en una guerra civil. Bé, doncs, quan Cleòpatra es va negar a ajudar Marc Antoni i ell va anar a demanar-li explicacions, es diu que ella li va oferir un sopar, anunciant-li que seria el sopar més car de tota la història.
Carai.
I tractant d'impressionar el romà, Cleòpatra li va apostar a Marc Antoni que era capaç ella, Cleòpatra, de menjar-se l'equivalent a 10 milions de sestercis en un sopar, el que avui serien uns 15 milions d'euros.
Ah.
Dius, a veure, com pots menjar 15 milions d'euros en un sopar? Quan ell va acceptar l'aposta, ella es va fer portar dues immenses perles, valorades cadascuna d'elles en 5 milions de sestercis. Va agafar-ne una, la va dissoldre en vinagre i se la van passar. I va ser llavors quan Marc Antoni va comprendre que Cleòpatra podia arribar on volgués, perquè, clar, es va menjar, per entendre'ns, o es van passar la meitat de la seva fortuna.
Que bèstia.
Clar, això és la llegenda. A veure, a la realitat, no se sap, evidentment, si va engolir la segona, com tampoc si realment ho va fer amb la primera, ja que, a veure, el vinagre triga molt de temps en dissoldre una perla.
No són dos minuts, no?
Ah, això mateix. I en el fons tampoc no sabem ben bé del cert si aquest famós sopar va tenir lloc, perquè són aquella mena de coses que dius... Però vaja, és aquelles coses que, que estan ben explicades, adornen, diguem-ne, la mitologia i la iconografia de Cleòpatra i Marc Antoni, més ben dit, de Liz Taylor i Richard Burton, doncs escolta, endavant. I com que estem plens d'incerteses, tampoc sabem si va celebrar-se un àpat ben filosòfic, el que va escriure Plató.
No sabem si es va produir o no, però teòricament hauria d'haver estat una miqueta més lleuger, més baratet, una miqueta més assequible en el cas de Plató.
Més arregladet. Sí. Quan es diu més arregladet, que és aquest eufemisme que s'ha servit per més baratet, eh? T'ho arreglem, sí. No pateixis. No pateixis,
ja
que t'ho arreglem. I et foten una castanya.
Igual.
Que...
Sí.
Ai, va, sí. Anem a Plató. Plató és un dels filòsofs més...
Tu... Què? No, que diuen que t'ho arreglarem i efectivament quedes arreglat quan surts.
Sí. Plató és un dels filòsofs més famosos del món antic, nascut a Grècia al segle IV abans de Crist, deixeble de Sòcrates, recordem, mestre d'Aristòtil, va fundar l'Acadèmia d'Atenes i entre les seves obres, escrites en forma de diàleg, tracta filosofia, ètica, antropologia, psicologia, metafísica i educació, entre d'altres. Aquí, recordem, Plató no és cap nouvingut, ha sortit en diverses ocasions quan hem parlat, entre d'altres, del mite de la caverna. El cas és que als vols de l'any 370 abans de Crist va escriure un diàleg que es diu El Banquet, on es recorda un sopar amb 5 comensals acompanyats de música, de ball i de recitals, i en el que es parla de l'amor i de l'erotisme, discutint les seves diverses variants. L'obra és un dels seus diàlegs més famosos, juntament amb el Fedó, que tracta la immortalitat de l'ànima a partir d'un fet real, les darreres hores de vida del seu mestre Sòcrates, recordem, a l'espera de la seva execució mitjançant cicuta, que és una de les imatges també iconogràfiques de la filosofia clàssica. I ja que parlem de les darreres hores de la vida de Sòcrates, un altre aspecte relacionat amb el tema, el darrer sopar dels condemnats a morts.
que segurament el cine, Hollywood, hi ha ajudat bastant a la idea aquesta de perpetuar una imatge, que és la del darrer sopar d'una persona que ha de morir, no?, d'un condemnat a mort, que, en el fons, sí que té una base real, no?, això sí.
Sí, és real, això, eh? Jo diria que dintre del macabre i cruel ritual que representa una execució, i més quan al darrere hi ha un estat presumptament democràtic, etc, hi ha un dels tòpics que hi van molt lligats, que és això, el darrer sopar del reu. En d'altres moments de la història, més agitats, tot era bastant sumaríssim, tot era molt ràpid, no hi havia temps de res, un gotet de vi, apa, vinga, i a la guillotina, que això és el que es passava a la França revolucionària. Als Estats Units, on tot està perfectament regulat, el darrer àpat no s'ofereix la nit abans de l'execució, sinó dos o tres dies abans, no?, perquè faci la digestió. Però també depèn de l'estat en què es practica, recordem, perquè hi ha encara la pena de mort encara està vigent en alguns estats dels Estats Units. Es prohibeix, això sí, que en aquest sopar hi hagi alcohol, i també es prohibeix el tabac, perquè tothom sap és perjudicial per la salut, sobretot per un condemnat a mort.
Sí, sí, sí.
Són aquella mena de coses que dius, per favor, a veure, ja que el pobre està visquent les últimes hores, que s'emborratxi fins a caure exhaust, vull dir que, o que fumi tot el que està escrit, no? En alguns estats hi ha restriccions. A Florida, per exemple, no es poden superar els $40. A Oklahoma, $15. A Texas no hi havia limitació, però des de fa uns anys, i des de que un reu va demanar el més car que hi havia, i al final no s'ho va menjar perquè, òbviament, deia que no tenia gana, el darrer sopar es fa a la cafeteria del penal.
Oh, Déu-n'hi-do.
O sigui, hi ha alguna cosa més trista, lamentable i cruel, que fer un sopar a la cafeteria, que deu arribar aquella senyora menjant xiclet, i amb aquell gorro
amb aquells cafès
especial del llargs, dia, això mateix,
llarguíssims, aquells cafès de 3 litres, sí.
I que el menú especial sigui de Last Supper, vull dir que són coses que dius, a veure. Va, i en d'un darrer sopar, diguem-ne que malauradament encara és molt quotidià, a un darrer sopar, el més famós de tots, el de Jesucrist.
També un sopar senzill, en aquest cas, no? Res a veure amb alguns dels sopars festuosos de què hem parlat fa una estona.
Sí, home, representa que celebraven la Pasqua jueva i, per tant, sí, hi ha el menjar que tots, evidentment, és la institució de l'Eucaristia, no ens enganyem, eh? Per tant, hi ha d'haver-hi pa i vi, però suposo que devia estar acompanyat d'alguna menja més. El Sant Sopar, o la Santa Cena, com també se la coneix en català, recordem, és el darrer àpat de Jesús amb els seus deixebles abans de ser crucificat. No cal dir que aquest fet tan transcendent pel cristianisme ha generat, doncs, òbviament, tota una mitologia certament curiosa en forma de relíquies. Les relíquies no deixen de ser una mica el marxar xantatge de l'antiguitat, no?
Sí, que bona. La
més famosa és el Sant Graal, que tots coneixem, de la famosa pel·lícula d'Indiana Jones, ja saps que jo tinc una reproducció a casa,
No del Sant Graal,
de veritat, sinó el Sant Graal que surt a la pel·lícula,
És una cosa, això, Regui, que em té fascinat, perquè no l'he vista, però vaja, jo sí... Oh, aquella copa, esta és la copa d'un carpintero, que diuen a la pel·lícula, a mi em té absolutament entusiasmat, que tinguis una rèplica, bueno, em sembla fantàstic.
I ara el Marcel i el Genís, que estan veient l'Indiana Jones dia sí, dia també, sí. Clar, estan el sant real que diu el Genís, i escolta, ja està entusiasmadíssim.
Han vist l'escena del moment de la tria? Ha elegido mal.
Correcte, sí.
Hòstia, fa por, eh?
Bueno, el Genís, quan veu una escena que d'allò s'està pels ulls, ell mateix. Ja està pels ulls. Vull dir que el nen és molt autosuficient en aquest sentit, eh? Clar, i a més, el tema del Sant Graal, clar, és la relíquia més famosa, però n'hi ha d'altres. Una dotzena de Sant Graals hi han distribuïts per tot el món. Dos d'ells, precisament, estan a Espanya. Però també hi ha altres relíquies, com, per exemple, part de la taula. Es diu que es conserva part de la taula que va servir per al Sant Sopar, que es conserva a la sacristia de Sant Joan de Laterà, a Roma, i que diu la tradició que va portar l'emperador Tito, des de la capital d'Itàlia. A la mateixa església de Roma es troba també un tros del banc on suposadament va seure Jesús. I a Cor i a Càceres, les suposades tovalles. Bé, jo diria que... Poder que parem això ja, eh? En algun altre lloc he vist que també hi ha unes relíquies de les llenties que van ingerir, cosa que ja trobo. Sí. Va, el Sant Sopar és una de les escenes més representades de la història del cristianisme i, evidentment, quan parlem de les arts, de les belles arts, i parlem de pintura, una de les més cèlebres és la que va pintar Leonardo da Vinci.
Jo Jo diria que és d'aquelles imatges absolutament icòniques que tothom té al cap, no? El sopar de,
que sí.
De Leonardo, sí.
El Sant Sopar, o el Cenacolo, és una de les seves pintures murals més famoses. Ha pintat entre el 1495 i el 1498. Es troba a la paret del refectori del convent de Santa Maria delle Grazie, a Milà. Da Vinci no va utilitzar la tècnica del fresc, que és la que requeria rapidesa. El Da Vinci tenia moltes virtuts, però la rapidesa no era precisament una d'elles. Clar, el fresc en requeria de molta rapidesa. I ho va fer amb una altra tècnica, que era el trem d'ou, que va comportar que ben aviat es deteriorés perquè la tècnica no estava perfeccionada, i a causa d'això ha patit moltíssimes restauracions aquesta pintura, algunes certament horroroses. Si es pot visitar, que és evidentment una visita molt recomanable, tot i que s'ha de demanar hora prèvia, no sé quantes històries hi ha al darrere, es pot observar com, segurament que ho recordareu, a la part inferior, on hi hauria d'haver els peus de Jesús i els deixebles,
sí,
estan esborrats. Ah. Em sembla que ho vam comentar en algun bazar.
Sí.
Això és perquè la sala on es troba la pintura és el menjador, és a dir, és el cenacolo. I al segle XVII, els monjos d'aquest convent es queixaven que quan es arribava la sopa a la taula ja estava molt freda, en part perquè la cuina estava lluny. Clar, de la cuina, que devia estar a les dependències, diguem-ne, a 200 o 300 metres, quan portava la sopa ja estava freda. I van tenir una idea brillantíssima. Anem a fer una drecera. Van obrir una porta i van destrossar la part inferior del fresc. Sí, són aquelles coses. Són aquelles coses que dius, a veure.
Els peus de Jesús no hi són perquè hi havia van posar una porta allà. També hem de dir que és una d'aquelles imatges que efectivament és icònica, la del Sant Sopar, i que també treballa això del punt de vista, perquè si tu et mires la imatge, certament no té cap sentit la idea de que tots els comensals estan asseguts a un cantó de la taula, no? Perquè els puguis veure perfectament i de cara, perquè si els posessis on ens asseiem normalment, que és cadascú de cara un de l'altre, no es veuria la perspectiva, no es veurien les cares de tots.
Sí, però fixa't que quan s'ha fet alguna representació més realista del sopar, és a dir, per entendre'ns tothom, diguem-ne, ocupant tota la taula i no només una part, la part, diguem-ne, que és visible a l'espectador, tampoc la gent està més acostumada a això. O sigui,
és una imatge
ja tan fixa. Exacte. Que estem acostumats als Sant Sopars amb Jesús al mig, per entendre'ns, i els deixebles al
costat. Sí, sí.
Va, i mentre oblidem aquesta desgràcia d'aquest convent, per entendre'ns, que jo és d'aquelles coses que jo quan ho vaig saber vaig dir, per favor, però a veure, qui va ser el responsable d'això? No viu encara per executar-lo? Vull dir que... recordem, el Sant Sopar va ser el punt de partida del Codi de Da Vinci, aquella obra de la que se'n va parlar tant i que també va conèixer una pel·lícula. Va, ja que estem en cinema, un sopar d'allò més estimulant.
Cuando estuve en París, una vez gané una carrera de caballos. Los oficiales de la caballería francesa me homenajearon con una cena en uno de los famosos restaurantes de la ciudad, el Café Anglais. El jefe de cocina, sorprendentemente, era una mujer. Comimos codornices en sarcófago, un plato que había creado ella misma. El general Gariffet, que era nuestro anfitrión aquella noche, nos explicó que esta mujer, la chef, era capaz de transformar una cena en una especie de asunto amoroso, en una relación apasionada,
carai,
en la cual uno acababa...
Carai. Això és un tros de quina pel·lícula, Beorlegui?
Sí, jo diria que és la pel·lícula segurament més famosa que relaciona la gastronomia amb els sentits. És El festín de Babette, basada en un relat de Karen Blixen. Sí, l'autora de Memòries d'Àfrica explica la història de dues germanes solteres, ja grans, que viuen de manera ben austera en un petit poble danès, temeroses de Déu i allunyades de tota comoditat. Tenen per cuinera una noia francesa que ha fugit de la Revolució Francesa i que les voldrà obsequiar amb un àpat deliciós que despertaran els seus sentits i on s'adonaran que hom es pot acostar a Déu d'altres maneres, diguem-ne, molt més materials. Per tota aquella persona que estigui interessada en descobrir-la o, sobretot, revisar-la, la pel·lícula es troba a Filmin, Rakuten i Amazon, entre altres plataformes.
El festín de Babette, si la voleu recuperar, sí. Filmin, Rakuten i Amazon. Beorlegui, com sempre, un autèntic plaer. Ens retrobem la setmana que ve, que ja ho tindrem, això. Vamos,
sí,
ja estarà. Ja estarà. El sopar haurà d'estar fet ja gairebé. El de la nit de Nadal, si la celebres, el de la Cap d'Any, bueno, el que sigui. Una abraçada, com sempre, Beorlegui. Que vagi molt bé. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
Igualment, muntó. Adéu-siau.